Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern treu pit de l'increment d'inversió pactat amb la Moncloa i Esquerra en el pla de Rodalies en plena crisi ferroviària. L'executiu preveu recuperar la normalitat al servei a partir de dilluns. Jordi Fortià.
L'increment serà del 26%, arribant als 8.000 milions al 2030, 1.600 milions més dels pactats inicialment. Ho ha anunciat aquesta tarda la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
No és suficient, el secretari també ho deia, hi ha aquí un marge de millora, però sí que demostra d'una manera clara, i també ho volem posar en valor, l'acceleració respecte a etapes anteriors i posa també de manifest aquesta voluntat de fer un salt endavant en l'àmbit de les Rodalies.
El Tribunal Constitucional denega per unanimitat aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
El Tribunal argumenta que anul·lar la detenció, que també havien demanat Tomi Comín i Lluís Puig, seria l'equivalent a una resolució anticipada del recurs.
PP, Vox i Junts tomben la pujada de les pensions, però Pedro Sánchez salva els ajuts al transport.
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, defensava la necessitat del decret, mentre que des de Junts, Míriam Nogueras ha acusat els socialistes de barrejar qüestions en un mateix decret.
Votar no a este decreto ley es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua ni la luz, tampoco una vivienda, y es hacer daño a desempleados, a víctimas de la dana y a afectados por los incendios forestales.
¿Qué has votado? Avui. Un reial decret que inclou dos temes que no tenen res a veure. Si votes sí, s'aprova tot. Si votes no, cau tot. I què diem nosaltres? Pensions? Sí. Ocupacions? No.
El govern espanyol aprova la regularització extraordinària de 500.000 de persones migrants.
La mesura pactada amb Podem s'ha aprovat al Consell de Ministres d'aquest dimarts a través d'un reial decret. Emma Saiz és la ministra d'Inclusió i Seguretat Social.
Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado. Ponemos así en marcha la primera medida y una de las más relevantes del Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social.
La xarxa, Catalunya Ràdio i La Mira renoven l'acord per impulsar la cinquena edició dels Premis Sonor, als guardons que reconeixen els millors podcasts en llengua catalana del 2025.
Demà s'obrirà el període de presentació de candidatures que es podran enviar fins al 13 de març. La consellera delegada de la xarxa, Núria de José, ha destacat l'aposta per la proximitat.
Doncs la veritat és que estem molt satisfets de com va anar. Creiem que és una bona manera d'aixecar històries que puguin contribuir precisament en aquesta temàtica i la veritat és que estem contents perquè les coses, el més important no és engegar-les, sinó consolidar-les. I entenem que aquesta segona edició va precisament en aquesta línia de poder consolidar aquesta categoria i en general la participació del món local en aquests premis.
I en esports, Jordi Cocran, el Barça vol acabar en el top 8 de la Champions.
Aquest és l'objectiu d'un conjunt blaugrana que demà se la jugarà en la darrera cita de la fase Lliga de la màxima competició europea. Els de Hansi Flick rebran el Copenhagen al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. La jornada unificada arrencarà amb 8 equips amb 13 punts i on el Barça parteix 9è. Una victòria ja hauria de servir als culers per acabar entre els 8 primers. Un partit en què el tècnic alemany podrà comptar amb el retorn de Ferran Torres, absent els dos últims partits per problemes musculars.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, temps. Una altra vegada nuvolat el que estem tenint aquest dimarts i, de fet, amb aquestes pluges que a hores d'ara agafen una mica més de cos en algunes comarques de Lleida, de la Catalunya Central i també fins al Camp de Tarragona, aproximadament. Ja de seguida, aquestes pluges més importants aniran escombrant gran part del Pirineu, aquí amb cota de neu que anirà baixant dels 1.700 als 1.000 metres al llarg de la mitjanit, i també la pluja afectarà les comarques de Barcelona o les de Girona a últimes hores d'aquest vespre, quan més cap a la costa Costa Brava menys aigua. I el vent que es tornarà a reforçar, així que va plovent també va agafant embranzida el vent de ponent. També aquesta propera nit amb un cel que quedarà una mica més obert, però amb vent, per tant, força fred. I atenció al dimecres, una altra pertorbació que entrarà des del sud i que al voltant del matí migdia portarà pluges a gran part del sud de Barcelona, Tarragona i el Pla de Lleida. I compta amb les cotes de neu, 500-600 metres, sobretot a l'altiplà central i les comarques de Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs comencem parlant d'una manifestació que en aquests moments està tallant la C31 a Sant Adrià en ambdós sentits de la marxa. Per tant, compte si agafeu aquesta via perquè la situació és complexa. En aquesta mateixa C31, però pel cantó sud, hi ha hagut un accident, s'està fent pas alternatiu, per tant, també complicacions. I un accident a la AP7 a Barberà del Vallès, que sembla que ara mateix ja han pogut obrir un carril, està provocant lentitud encara de 4 quilòmetres en sentit Lleida i al seu lateral, la B30. Per tant, estem tenint complicacions en aquests moments. Continuem els accessos nord per comentar-vos que encara hi ha aturades a la C comarcal 1413A. Ha setmanat una avaria, pas alternatiu. També aturades a la C33 i C58 cap al nus de la Trinitat i també la zona de la C60 Argentona, rondes amb molta mobilitat i aturades en aquests moments a la part sud, a la 2, a Collbató, també a la C32, en aquest cas a la zona de Sant Boi i a Cornellà, i per tant, una vegada més, emplaçar-vos a que circuleu amb molta, molta cautela. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern treu pit de l'increment d'inversió pactat amb la Moncloa i Esquerra en el pla de Rodalies en plena crisi ferroviària. L'executiu preveu recuperar la normalitat al servei a partir de dilluns.
L'increment d'inversió serà del 26%, arribant als 8.000 milions el 2030. 1.600 milions més dels pactats inicialment. Ho ha anunciat aquesta tarda la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una jornada de relativa normalitat i amb un servei bastant reduït després del caos d'aquests darrers dies. L'executiu preveu tornar a la plena normalitat a partir de dilluns. Així ho ha anunciat també aquest dimarts a DIF, que, d'altra banda, descarta ja el sabotatge en la pagada d'ahir i ho atribueix a un error de software.
La consellera ha comparegut aquesta tarda per presentar les xifres d'inversió a Rodalies per als propers 5 anys. Rosana Martínez.
Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha comparegut acompanyada del secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, l'actualització del pla de Rodalies significa, per fi, més inversió en el manteniment d'un sistema ferroviari que ja fa dècades que la necessita. L'acord suposa pressupostar 2.800 milions d'euros, als quals se sumaran 1.600 més per arribar als 8 milions totals que s'hauran invertit entre el 2020 i el 2030.
No és suficient, el secretari també ho deia, hi ha aquí un marge de millora, però sí que demostra d'una manera clara, i també ho volem posar en valor, l'acceleració respecte a etapes anteriors i posa també de manifest aquesta voluntat de fer un salt endavant en l'àmbit de les rodalies.
No estamos hablando de grandísimas obras, sino que estamos ejecutando muchas, sobre todo en reposición de activos, muchísimas obras de menor cuantía, pero muy importantes para mejorar la calidad de rodalies.
Aquesta inversió, ha dit, es dedicarà a tenir trens amb una major fiabilitat, més seguretat i més capacitat. La consellera ha afegit que confia que dilluns es pugui reprendre el servei de Rodalies amb normalitat.
Tot plegat avui, que DIF ha descartat el sabotatge i ha confirmat que va ser una informàtica.
Una fallada del subministrador de software que va provocar la caiguda del centre de trànsit. Pedro Marco de la Peña és el seu president.
No ha habido sabotaje, no ha habido ciberataque, ha sido un error de software motivado de la empresa tecnóloga que estaba desarrollando e implantando el nuevo sistema de gestión ferroviaria RTMS2.
Adif preveu acabar aquesta mateixa setmana les inspeccions a la xarxa de tren per poder restablir totes les línies de Rodalies dilluns vinent.
Des del govern també preveuen que dilluns vinent torni la normalitat a la xarxa de Rodalies i que el cap de setmana recuperin ja alguns dels trams afectats.
Ho ha dit avui la consellera Paneque en una jornada de relativa normalitat, amb retards, això sí, i 11 trams que s'han de fer amb transport alternatiu per carretera. Per aquesta ruta s'han mobilitzat 146 autobusos. Adif ha elevat a 30 els punts negres a la xarxa de Rodalies.
Pel que fa a l'oposició, considera que els cessaments d'ahir no serveixen de res i que són caps de turc.
continuen demanant dimissions polítiques, és a dir, de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Òscar Puente. Junts vol portar el cas als tribunals.
Pel que fa a l'oposició, considera, com dèiem, que aquests cessaments no serveixen de res, i per tant ens ho explica Mont Carvajal.
Junts demana al govern que porti Renfe i Adif als tribunals per responsabilitat penal i criminal, i de moment estudien fer-ho ells. El diputat Salvador Vergés ha dit que posen en perill la vida dels catalans.
Que aquesta desinversió premeditada de l'Estat, del Ministeri i també d'Adif i l'operativa doncs, que ha dut a terme Renfe aquí a Catalunya, el que fa és que posa en perill la vida dels catalans. I malauradament això s'ha mostrat i s'ha demostrat d'una manera descarnada aquests darrers dies, per tant han d'assumir les seves responsabilitats davant dels tribunals.
Junts i la CUP consideren que els dos cessaments d'ahir no serveixen per res, i el diputat de la CUP, Dani Cornellà, vol que el govern espanyol pagui el sobrecost sobrevingut pel caos a Rodalies.
Aquest desastre no el pot pagar la Generalitat de Catalunya. L'ha de pagar qui és el responsable directe, i per nosaltres és l'Estat.
Per als comuns, ni els cessaments ni els anuncis d'ahir no solucionen res, i el diputat David Cid ha criticat el ritme de la reacció del govern.
Sis dies tard, el govern de la Generalitat ha entès que s'havia de posar del costat de la gent que estava tirada a les andanes i no dels seus companys de partit.
I com els comuns, Esquerra Republicana ha avisat al govern que la crisi de Rodalies demostra que cal prioritzar el servei dels trens i no pas l'ampliació de l'aeroport del Prat, per exemple.
I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha deslligat els cessaments de Renfe i Adif a Catalunya de l'accident mortal de Gelida.
Segons ha explicat el titular de Transports, el ministeri no és el titular del mur que es va enfondrar i va provocar la mort del maquinista.
Lo primero que quiero dejar claro es que los ceses en Rodalies no tienen ninguna relación con el accidente que ha costado una vida en el martes pasado, entre otras cosas porque, como saben ustedes, el accidente se produce como consecuencia del derrumbamiento de un muro producido por el peso de un talud como consecuencia de las lluvias que ni siquiera pertenece a la red ferroviaria, es decir, ni es de Adif ni es de Renfe.
Mentre durin les obres de reparació de la infraestructura, Renfe té vigents 10 plans alternatius de transports que inclouen la mobilització de 146 busos. Arran d'aquestes incidències, el servei és gratuït i des d'avui els usuaris ja poden adquirir l'abonament de 10 viatges de franc.
Uns passatgers que estan convocats a protestar el 7 de febrer a Barcelona. La protesta anirà des de l'estació de França a la plaça Sant Jaume.
Aquestes són algunes de les seves queixes.
Aquesta setmana, des del dissabte, m'he tingut que quedar a dormir a Barcelona. No tinc cap esperança de que s'arregli. Això no s'arregla ni en un dia ni en un any.
I ahir tampoc vaig poder anar a treballar, igualment que fusionessin una mica, però no m'ho volia arriesgar. I pues avui en realitat van bé per lo que m'han dit les meves companyes i a veure si tinc sort.
Ahir no vaig agafar el tren, vaig arribar a les 6 a l'estació i vaig haver de tornar cap a casa perquè no hi passaven trens, però avui bé, bueno, passen cada mitja hora, no passen com abans.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Al marge de Rodalies, titular també destacat de la jornada, el Tribunal Constitucional ha denegat per unanimitat aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
El tribunal argumenta que anul·lar la detenció, que també havien demanat Tomi Comín i Lluís Puig, seria l'equivalent a una resolució anticipada del recurs. La demanda del Constitucional, perquè s'anul·lés l'ordre de detenció, la va fer Puigdemont a mitjans de novembre amb l'esperança de poder tornar el més aviat possible. Un retorn que, de moment, haurà d'esperar.
Al Congrés, PP, Vox i Junts tomben la pujada de les pensions, però Pedro Sánchez aconsegueix salvar els ajuts al transport. David Navarro.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, està l'encarregat de presentar la convalidació del decret. Suposava incrementar bona part de les 2,7% al nivell de l'IPC. També prorrogava la moratòria de desnonament a llogaters vulnerables i mesures com bonificacions a la compra de vehicles elèctrics, mantenir els bonus socials d'energia o avançaments de diners per a comunitats autònomes o entitats locals. Amb l'amenaça de Junts de no votar-hi a favor, Bolaños ha alertat de les conseqüències de la caiguda de la norma.
Votar no a este decreto ley es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua ni la luz, tampoco una vivienda, y es hacer daño a desempleados, a víctimas de la dana y a afectados por los incendios forestales.
Junts, però, ha criticat un decret que, segons ha dit la portaveu Míriam Nogueras, compta amb mesures que no els agraden.
Què es vota avui? Un reial decret que inclou dos temes que no tenen res a veure. Si votes sí, s'aprova tot. Si votes no, cau tot. I què diem nosaltres? Pensions? Sí. Ocupacions? No.
Tant PP com Vox han votat en contra de la convalidació. Així, finalment, moment el decret ha estat derogat per 171 vots a favor i 178 en contra. Ara el govern de Pedro Sánchez haurà de buscar la manera d'aconseguir que mesures com la revalorització de les pensions tirin endavant.
Això avui, que el govern espanyol ha aprovat una nova regularització extraordinària de persones migrades que ja són aquí. Una mesura pactada amb Podem que afavorirà al voltant de 500.000 de persones que es podran acollir al procés fins al 30 de juny.
I podran demostrar-ho amb l'empadronament, un informe mèdic, un contracte de llum o un certificat d'enviament de diners. A més, en el moment de presentar la sol·licitud quedaran suspesos els procediments de retorn o ordres d'expulsió per motius administratius o per treballar sense permís.
Sonia Kerr.
Tindran papers totes les persones que eren a Espanya abans del 31 de desembre de l'any passat i que puguin demostrar almenys 5 mesos de residència. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat la mesura d'històrica.
Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado. Ponemos así en marcha la primera medida y una de las más relevantes del Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social.
L'admissió a tràmit de la petició ja donarà una autorització de residència provisional que permetrà treballar de manera legal i accedir a altres drets fonamentals com ara l'assistència sanitària.
Catalunya va tancar el 2025 amb rècord d'ocupació i l'atur més baix dels darrers 17 anys. Segons les dades del quart trimestre de l'enquesta de població activa, al desembre hi havia prop de 4 milions de persones treballant, malgrat un petit repunt, fins al 8,2% de treballadors sense feina. Carina Viver.
Al desembre, la taxa d'atur va créixer 0,4 respecte a l'any passat, però malgrat aquest increment, és la xifra més baixa en un tancament anual des del 2008. Des del govern atribueixen aquest repunt a l'increment de la població activa, un fet que contrasta més amb el rècord d'ocupats, 3,9 milions de persones treballant a finals d'any. Paco Ramos és secretari de Treball.
El repunt de l'atur sempre preocupa, però és una qüestió que acostuma a succeir en els darrers trimestres de cada any. I, per tant, nosaltres confiem que les expectatives per l'exercici 26 són positives.
Els sindicats reclamen prudència davant del repunt de l'atur i superar problemes estructurals del mercat de treball, com la precarietat i l'estacionalitat. Escoltem Òscar Riu, de la UGT, i Saida Eliluc, de Comissions Obreres.
Reclamem polítiques d'incorporació al mercat laboral dels joves, que són el futur del nostre país, polítiques que tinguin en compte aquesta destrucció de llocs de treball a la indústria, per tant, reclamem ja d'una vegada per totes el Pacte Nacional d'Indústria.
Cal tenir una major ambició i fer tots els esforços per reduir l'atur al màxim i situar-nos en aquest escenari de plena ocupació.
Al conjunt de l'Estat, la taxa d'atur ha baixat mig punt interanual i se situa per sota de la barrera del 10% per primer cop en 17 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho sentíem ara en l'apartat del trànsit. Veïns del barri de Sant Roc, a Badalona, tenen tallada a aquesta hora l'autopista C31. Reclamen més seguretat al barri. El tall arriba l'endemà de la reunió que hi van mantenir amb l'alcalde Xavier García Albiol, però els veïns, com dèiem, han decidit sortir avui al carrer per fer sentir de nou les seves reivindicacions. Insistim, ara mateix la C31 a l'alçada de Badalona, tallada al trànsit. De seguida que puguem, connectarem amb l'equip de Radio Ciutat de Badalona. Mentrestant, però, i coincidint amb el Dia Mundial en record de les víctimes de l'Holocaust, Rubí commemora una de les seves filles més il·lustres amb la creació d'un espai virtual per donar a conèixer la biografia de Neus Català. El projecte consta d'una llamborda Stolperstein digital que es pot consultar a través de dispositius mòbils o de l'ordinador. Aquesta tarda s'ha presentat. Ràdio Rubí, David García, bona tarda.
Bona tarda. Neus Català va néixer als Guiamets, un petit poble del Priorat, però es va establir aquí a Rubí quan va dir-li. Militant comunista, havia fugit a França amb l'inici de la dictadura, portant-se els nens orfes que cuidava a Premià de Mar, i des del País Veí va fer tota mena d'activitats a favor de la resistència contra Franco. Va ser deportada a Mauthausen, però va sobreviure, i durant tota la seva vida va denunciar incansablement el feixisme i la deportació, sobretot la de les dones. Doncs bé, tota aquesta trajectòria es pot consultar ara a aquest web que s'ha presentat aquesta tarda. És una iniciativa conjunta del Servei de Memòria Democràtica de la Ciutat, la Sala Neus Català i els alumnes del cicle superior de gràfica publicitària de l'Escola Municipal d'Art i Disseny. L'audiovisual, que explica la vida de l'activista de manera molt gràfica i entenedora, es pot veure al web neuscatalà.artedra.net, però aviat estarà també al web de la ciutat. S'hi podrà accedir, a més, a través de codis QR que s'instal·laran per tot Rubí. Està inspirat en les jambordes físiques que es deixen a les portes d'on vivien les víctimes del nazisme, però que, en aquest cas, és una versió virtual digital d'aquestes jambordes. La presentació ha comptat amb la visita de l'Hisenda Belenguer, la biògrafa de català que ha cedit part del fons gràfic d'aquest nou web, i també de representants de l'amical Mauthausen, que han llegit el seu manifest en el Dia de les Víctimes de l'Holocaust, que enguany ha estat un text que ha fet una crida a unir generacions contra l'extrema dreta.
Moltíssimes gràcies, David, des de Ràdio Rubí. I la vuitena edició del Trufòrum se celebrarà el primer cap de setmana de febrer. Del 6 al 8, la trufa negra serà la gran protagonista a Vic, amb tastos, concursos, conferències i altres activitats per promocionar un producte que any rere any es dona a conèixer cada cop més fora del territori. El 9FM, Guillem Rico.
Del 6 al 8 de febrer, el recinte Fira del Sucre de Vic acollirà la vuitena edició del Trufòrum Vic. Enguany s'iniciarà divendres amb l'acte inaugural, que comptarà amb la presència de l'ambaixador d'honor de la Tòfona 2026, Oriol Castro, del restaurant Disfrutar. La fira vol continuar consolidant-se i guanyant projecció internacional. Daniel Uliach és el director del Trufòrum Vic.
Vic no solament és la capital de la gastronomia de la Tòfona Negra a Catalunya, sinó que jo crec que ja podem dir que és la capital de la gastronomia de la Tòfona Negra a nivell estatal. Ara potser no ho podem dir a nivell mundial, però estem en el camí.
El programa inclou la participació de cuiners reconeguts com Nando Jubany o Rafa Múria. Tot plegat s'ha explicat a la presentació feta avui a Vic, que posteriorment s'ha repetit a Barcelona amb l'objectiu d'arribar al màxim públic possible.
En cultura, ja sabem qui són els finalistes als Premis Zapping.
Els guardons que cada any reconeixen els millors programes i presentadors de televisió i que organitza l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Entre els nominats hi ha Més Bàsquet, de Badalona Comunicació i la Xarxa, Zona Escolar, de Canal Blau i la Xarxa, i l'Objectiu Sagrada Família, de BTV.
I la Xarxa, Catalunya Ràdio i La Mira han renovat l'acord per impulsar la cinquena edició dels Premis Sonor, els guardons que reconeixen els millors podcasts en llengua catalana del 2025.
De fet, demà s'obrirà el període de presentació de candidatures que es podran enviar fins al 13 de març. El certamen, organitzat des del 2022 per La Mira, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i la Xarxa Audiovisual Local, s'ha consolidat com un referent a l'univers de podcast en català. Un jurat format per reconeguts professionals del món de la comunicació i especialment de l'univers del podcast serà l'encarregat de decidir entre els finalistes en categories com ara la ficció, la narració, la innovació o la proximitat. La consellera delegada de la Xarxa, Núria de José, ha destacat l'aposta per la proximitat.
Doncs la veritat és que estem molt satisfets de com va anar. Creiem que és una bona manera d'aixecar històries que puguin contribuir precisament en aquesta temàtica, i la veritat és que estem contents perquè les coses, el més important no és engegar-les, sinó consolidar-les, i entenem que aquesta segona edició va precisament en aquesta línia de poder consolidar aquesta categoria i en general la participació del món local en aquests premis.
Les bases per presentar candidatura ja es poden consultar al web dels Premis Sonor 2026.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tot a punt al Barça pel duel decisiu d'aquest dimecres contra el Copenhagen en la darrera jornada de la Lligueta de la Champions. Els blaugranes en tenen prou amb un triomf per golejada per acabar entre els 8 primers i evitar el play-off. Recordem que 8 equips estan empatats a 13 punts i els catalans parteixen de la novena posició. Al davant, però, hi tindran un rival danès que també es juga la continuïtat en la màxima competició europea. Tot i les travesses, Hansi Flick diu que només miraran per ells mateixos.
Ens centrem en nosaltres, en el que tenim en les nostres mans. I jo crec que és bo fer-ho així, perquè nosaltres hem de tornar a jugar un partit dur contra el Copenhague, i per mi és així, hem de jugar al nostre millor nivell. Aquesta és la nostra filosofia. Com dic, no hem de posar excuses mai, i en tenim ganes, en tenim confiança en el nostre estil, en com juguem, i això és el que vull veure demà. Això és la Champions League, i la Champions League es tracta d'arribar al màxim nivell.
El tècnic alemany ha confirmat també que Ferran Torres estarà disponible per al partit de demà a les 9 al Camp Nou. També ha parlat Dani Olmo, qui ha confirmat que l'objectiu del club és millorar la temporada passada, on es va aconseguir el triplet domèstic.
El objetivo es mejorar la temporada pasada, totalmente, o sea, el objetivo es ganar, yo creo que todo el equipo lo sabe y vamos a por ello. O sea, al final cada partido van saliendo cosas, jugar un partido perfecto es muy difícil y ya sería un problema, porque al final no tendrías ese margen de mejora que nosotros sí tenemos y tenemos esa ambición de seguir mejorando. Es nuestro objetivo de puertas para adentro, del staff y del equipo.
I empat in extremis del Girona amb el Getafe per mantenir-se fora de perill. Entre Vitor Reis i Ter Stegen van salvar un punt important per als de Mitchell, que es mantenen desens amb 4 punts de marge sobre el descens. Pau Villafañe, Girona FM.
Els gironins van portar la iniciativa en el joc, però els va costar generar ocasions davant un Getafe que va dur el partit al seu terreny. A la primera meitat, destacar un xut al travesser de Lemar per part del Girona i una jugada de rebots per part del conjunt de Bordalàs que quasi acaba amb el 0-1, que arribaria a la segona part després que Luis Vázquez aprofités una centrada a l'àrea. El Girona ho va seguir intentant, però no va ser fins a l'afegit quan Reis va fer esclatar Montilivi amb l'1-1 final. A l'última acció del partit, una aturada de Ter Stegen va ser clau per salvar un resultat que feia una mica més de justícia al disc sobre la gespa. Mitchell, al final del partit, destacaba el rendimiento del Girona.
Hoy creo que el Getafe ha defendido mucho más atrás que lo que suele hacer, y eso es mérito nuestro, porque Bordalás siempre hace una presión muy alta y te quita tiempo y espacio, y hoy no ha podido hacerlo. Les hemos metido muy atrás, es verdad que nos cuesta hacer ocasiones, es verdad que el Getafe es de los equipos que menos permite en su área.
Un partit que també va suposar el debut de Ter Stegen ja de titular, igual que Fran Beltrán i de Echeverri, que va sortir a la segona meitat.
En waterpolo, la selecció espanyola amb 14 jugadores catalanes de les 15 seleccionades juga aquesta nit la segona jornada de l'Europeu, que es disputa a Funchal, Portugal. El combinat estatal s'enfrontarà a l'equip anfitrió, Portugal, a partir d'un quart de 10 amb la necessitat d'aconseguir el triomf. L'equip espanyol, entrenat pel també català Jordi Valls, va caure en la seva estrena ahir davant Hongria per 9-7 i ja no té marge d'error si vol classificar-se per a la següent ronda.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Animallibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Tekin Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gran poeta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanó, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern treu pit de l'increment d'inversió pactat amb la Moncloa i Esquerra en el pla de Rodalies en plena crisi ferroviària. L'executiu preveu recuperar la normalitat al servei a partir de dilluns. Jordi Fortià.
L'increment serà del 26%, arribant als 8.000 milions el 2030, 1.600 milions més dels pactats inicialment. Ho ha anunciat aquesta tarda la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
No és suficient, el secretari també ho deia, hi ha aquí un marge de millora, però sí que demostra d'una manera clara, i també ho volem posar en valor, l'acceleració respecte a etapes anteriors, i posa també de manifest aquesta voluntat de fer un salt endavant en l'àmbit de les Rodalies.
El Tribunal Constitucional denega per unanimitat aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
El Tribunal argumenta que anul·lar la detenció, que també havien demanat Toni Comín i Lluís Puig, seria l'equivalent a una resolució anticipada del recurs.
PP, Vox i Junts tomben la pujada de les pensions, però Pedro Sánchez salva els ajuts al transport.
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, defensava la necessitat del decret, mentre que des de Junts, Míriam Nogueras ha acusat els socialistes de barrejar qüestions en un mateix decret.
Votar no a este decreto ley es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua ni la luz, tampoco una vivienda, y es hacer daño a desempleados, a víctimas de la dana y a afectados por los incendios forestales.
Què es vota avui? Un reial decret que inclou dos temes que no tenen res a veure. Si votes sí, s'aprova tot. Si votes no, cau tot. I què diem nosaltres? Pensions? Sí. Ocupacions? No.
El govern espanyol aprova la regularització extraordinària de 500.000 de persones migrants.
La mesura pactada amb Podem s'ha aprovat al Consell de Ministres d'aquest dimarts a través d'un reial decret. Emma Saiz és la ministra d'Inclusió i Seguretat Social.
Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado. Ponemos así en marcha la primera medida y una de las más relevantes del Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social.
La xarxa, Catalunya Ràdio i La Mira renoven l'acord per impulsar la cinquena edició dels Premis Sonor, als guardons que reconeixen els millors podcasts en llengua catalana del 2025.
Demà s'obrirà el període de presentació de candidatures que es podran enviar fins al 13 de març. La consellera delegada de la xarxa, Núria de José, ha destacat l'aposta per la proximitat.
Doncs la veritat és que estem molt satisfets de com va anar. Creiem que és una bona manera d'aixecar històries que puguin contribuir precisament en aquesta temàtica, i la veritat és que estem contents perquè les coses, el més important no és engegar-les, sinó consolidar-les, i entenem que aquesta segona edició va precisament en aquesta línia de poder consolidar aquesta categoria i en general la participació del món local en aquests premis.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol acabar en el top 8 de la Champions.
Aquest és l'objectiu d'un conjunt blaugrana que demà se la jugarà en la darrera cita de la fase Lliga de la màxima competició europea. Els de Hansi Flick rebran el Copenhagen al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. La jornada unificada arrencarà amb 8 equips amb 13 punts i on el Barça parteix 9è. Una victòria amb golejada hauria de servir als culers per acabar entre els 8 primers. Un partit en què Alemany podrà comptar amb el retorn de Ferran Torres, absent els dos últims partits per problemes musculars.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim com sempre, planada de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Temps una altra vegada nuvolat, el que estem tenint aquest dimarts, i de fet amb aquestes pluges que a hores d'ara agafen una mica més de cos en algunes comarques de Lleida, de la Catalunya Central i també fins al Camp de Tarragona, aproximadament. Ja de seguida aquestes pluges més importants aniran escombrant gran part del Pirineu, aquí amb cota de neu que anirà baixant dels 1.700 als 1.000 metres al llarg de la mitjanit, i també la pluja afectarà les comarques de Barcelona o les de Girona a últimes hores d'aquest vespre, quan més cap a la Costa Brava menys aigua. I el vent, que es tornarà a reforçar, així que va plovent, també va agafant embranzida el vent de ponent. També aquesta propera nit, amb un cel que quedarà una mica més obert, però amb vent, per tant, força fred. I atenció, el dimecres, una altra pertorbació que entrarà des del sud i que al voltant del matí migdia portarà pluges a gran part del sud de Barcelona, Tarragona i el Pla de Lleida. I compta amb les cotes de neu, 500-600 metres, sobretot a l'altiplà central i les comarques de Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
I encara un apunt, en aquest cas, sobre trànsit, recordar que la C31 a Badalona, a la sortida sud, està absolutament tallada dels dos cantons des de fa una hora per la manifestació de veïns del barri de Sant Roc, que demanen més seguretat al barri.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern treu pit de l'increment d'inversió pactat amb la Moncloa i Esquerra en el pla de Rodalies en plena crisi ferroviària. L'executiu preveu recuperar la normalitat al servei a partir de dilluns.
L'increment d'inversió serà del 26%, arribant als 8.000 milions el 2030, 1.600 milions més dels pactats inicialment. Ho ha anunciat aquesta tarda la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una jornada de relativa normalitat i amb un servei bastant reduït després del caos d'aquests darrers dies. L'executiu preveu tornar a plena normalitat a partir de dilluns. Així ho ha anunciat també aquest dimarts a DIF, que d'altra banda descarta ja el sabotatge en la pagada d'ahir i ho atribueix a un error de software.
La consellera ha comparegut aquesta tarda per presentar les xifres d'inversió a Rodalies per aquests propers 5 anys. Rosana Martínez.
Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha comparegut acompanyada del secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, l'actualització del pla de Rodalies significa, per fi, més inversió en el manteniment d'un sistema ferroviari que ja fa dècades que la necessita. L'acord suposa pressupostar 2.800 milions d'euros, als quals se sumaran 1.600 més per arribar als 8 milions totals que s'hauran invertit entre el 2020 i el 2030.
No és suficient, el secretari també ho deia, hi ha aquí un marge de millora, però sí que demostra d'una manera clara, i també ho volem posar en valor, l'acceleració respecte a etapes anteriors, i posa també de manifest aquesta voluntat de fer un salt endavant en l'àmbit de les Rodalies.
No estamos hablando de grandísimas obras, sino que estamos ejecutando muchas, sobre todo en reposición de activos, muchísimas obras de menor cuantía, pero muy importantes para mejorar la calidad de Rodalies.
Aquesta inversió, ha dit, es dedicarà a tenir trens amb una major fiabilitat, més seguretat i més capacitat. La consellera ha afegit que confia que dilluns es pugui reprendre el servei de Rodalies amb normalitat.
Tot plegat avui que DIF ha descartat el sabotatge i ha confirmat que va ser una errada informàtica el caos d'ahir.
Una fallada del subministrador del software que va provocar la caiguda del centre de trànsit. Pedro Marco de la Peña és el seu president.
No ha habido sabotaje, no ha habido ciberataque, ha sido un error de software motivado de la empresa tecnóloga que estaba desarrollando e implantando el nuevo sistema de gestión ferroviaria RTMS2.
ADIF preveu acabar aquesta mateixa setmana les inspeccions a la xarxa de tren per poder restablir totes les línies de Rodalies dilluns vinent.
Des del govern, com sentíem, també preveuen que dilluns vinent tornarà la normalitat a la xarxa de Rodalies i que el cap de setmana recuperaran ja alguns dels trams afectats.
Ho ha dit avui la consellera Paneque en una jornada de relativa normalitat, amb retards, això sí, i 11 trams que s'han de fer amb transport alternatiu per carretera. Per aquestes rutes s'han mobilitzat 146 autobusos. ADIF ha elevat a 30 els punts negres de la xarxa de Rodalies.
I pel que fa a l'oposició, considera que els cessaments d'ahir a Renfe i a ADIF no serveixen de res i que són caps de turc.
Continuen demanant dimissions polítiques, és a dir, consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Òscar Puente. Junts vol portar el cas als tribunals.
Mont Carvajal.
Junts demana al govern que porti Renfe i Adif als tribunals per responsabilitat penal i criminal i de moment estudien fer-ho ells. El diputat Salvador Vergés ha dit que posen en perill la vida dels catalans.
Que aquesta desinversió premeditada de l'Estat, del Ministeri i també d'Adif i l'operativa doncs, que ha dut a terme Renfe aquí a Catalunya, el que fa és que posa en perill la vida dels catalans i malauradament això s'ha mostrat i s'ha demostrat d'una manera descarnada aquests darrers dies, per tant han d'assumir les seves responsabilitats davant dels tribunals.
Junts i la CUP consideren que els dos cessaments d'ahir no serveixen per res i el diputat de la CUP, Dani Cornellà, vol que el govern espanyol pagui el sobrecost sobrevingut pel caos a Rodalies.
Aquest desastre no el pot pagar la Generalitat de Catalunya. L'ha de pagar qui és el responsable directe i per nosaltres és l'Estat.
Per als comuns ni els cessaments ni els anuncis d'ahir no solucionen res i el diputat David Cid ha criticat el ritme de la reacció del govern.
Sis dies tard, el govern de la Generalitat ha entès que s'havia de posar del costat de la gent que estava tirada a les andanes i no dels seus companys de partit.
I com els comuns, Esquerra Republicana ha avisat al govern que la crisi de Rodalies demostra que cal prioritzar el servei dels trens i no pas l'ampliació de l'aeroport del Prat, per exemple.
I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha deslligat els cessaments de Renfe i d'Adif a Catalunya de l'accident mortal de Gelida.
Segons ha explicat el titular de Transports, el ministeri no és el titular del mur que es va esfondrar i va provocar la mort del maquinista.
Lo primero que quiero dejar claro es que los ceses en Rodalies no tienen ninguna relación con el accidente que ha costado una vida en el martes pasado. Entre otras cosas porque, como saben ustedes, el accidente se produce como consecuencia del derrumbamiento de un muro producido por el peso de un talud como consecuencia de las lluvias que ni siquiera pertenece a la red ferroviaria. Es decir, ni es de Adif ni es de Renfe.
Mentre durin les obres de reparació de la infraestructura, Renfe té vigents 10 plans alternatius de transports que inclouen la mobilització de 146 busos. Arran d'aquestes incidències, el servei és gratuït i des d'avui els usuaris ja poden adquirir l'abonament de 10 viatges de franc.
Doncs davant les dificultats de mobilitat, arran del col·lapse de Rodalies, el sector empresarial també reclama més facilitat per poder fer ús del vehicle privat. És el cas de la taula Mouta per Barcelona.
Una plataforma que integren les principals patronals i sectors econòmics de la ciutat i des d'on volen incidir en les polítiques de mobilitat de Barcelona. El seu portaveu, Joan Blancafort, reivindica el paper del vehicle privat en moments com l'actual. Ho ha dit a la xarxa.
Ha d'haver-hi un replantejament d'acord amb el sistema actual, molt focalitzat, molt centralitzat en determinats mitjans de transport, com és el transport públic, però també hem de fer notar que hi ha altres alternatives, com és el transport motoritzat, que té el seu paper i que pot ser alternativa i té la seva importància en precisament moments com aquests. Considerem que la mobilitat privada doncs, és una alternativa, el transport privat també ho és.
La taula Mouta per Barcelona demana al govern una estratègia d'emergència per resoldre la crisi de mobilitat i recorda que en molts sectors el teletreball no és una alternativa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Al marge de Rodalies, titular també destacat de la jornada, el Tribunal Constitucional ha denegat per unanimitat aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
El tribunal argumenta que anul·lar la detenció, que també havien demanat Toni Comín i Lluís Puig, seria l'equivalent a una resolució anticipada del recurs. La demanda del Constitucional perquè s'anul·lés l'ordre de detenció la va fer Puigdemont a mitjans de novembre amb l'esperança de poder tornar el més aviat possible. Un retorn que, de moment, haurà d'esperar.
En clau política, el Congrés, PP, Vox i Junts tomben la pujada de les pensions, però Pedro Sánchez salva els ajuts al transport. David Navarro.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, està l'encarregat de presentar la convalidació del decret. Suposava incrementar bona part de les pensions un 2,7% al nivell de l'IPC. També prorrogava la moratòria de desnonament a llogaters vulnerables i mesures com bonificacions a la compra de vehicles elèctrics, mantenir els bonus socials d'energia o avançaments de diners per a comunitats autònomes o entitats locals. Amb l'amenaça de Junts de no votar-hi a favor, Bolaños ha alertat a les conseqüències de la caiguda de la norma.
Votar no a este decreto ley es hacer daño a pensiones. A personas que no pueden pagar el agua ni la luz, tampoco una vivienda, y es hacer daño a desempleados, a víctimas de la dana y a afectados por los incendios forestales.
Junts, però, ha criticat un decret que, segons ha dit la portaveu Míriam Nogueras, compta amb mesures que no els agraden.
Què es vota avui? Un reial decret que inclou dos temes que no tenen res a veure. Si votes sí, s'aprova tot. Si votes no, cau tot. I què diem nosaltres? Pensions? Sí. Ocupacions? No.
Tant PP com Vox han votat en contra de la convalidació. A Així, finalment, el decret ha estat 171 vots a favor i 178 en contra. Ara, el govern de Pedro Sánchez haurà de buscar la manera d'aconseguir que mesures com la revalorització de les pensions tirin endavant.
Això avui, que el govern espanyol ha aprovat una nova regularització extraordinària de persones migrades que ja són aquí. Una mesura pactada amb Podem que afavorirà al voltant de 500.000 de persones que es podran acollir al procés fins al 30 de juny.
I podran demostrar-ho amb l'empadronament, un informe mèdic, un contracte de llum o un certificat d'enviament de diners. A més, en el moment de presentar la sol·licitud, quedaran suspesos els procediments de retorn o ordres d'expulsió per motius administratius o per treballar sense permís.
Sònia Kerr.
Tindran papers totes les persones que eren a Espanya abans del 31 de desembre de l'any passat i que puguin demostrar almenys 5 mesos de residència. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat la mesura d'històrica.
Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado. Ponemos así en marcha la primera medida y una de las más relevantes del Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social.
L'admissió a tràmit de la petició ja donarà una autorització de residència provisional que permetrà treballar de manera legal i accedir a altres drets fonamentals com ara l'assistència sanitària.
Catalunya va tancar el 2025 amb rècord d'ocupació i l'atur més baix dels darrers 17 anys. Segons les dades del quart trimestre de l'enquesta de població activa, al desembre hi havia prop de 4 milions de persones treballant, malgrat un petit repunt, fins al 8,2% de treballadors sense feina. Carina Viver.
Al desembre, la taxa d'atur va créixer 4 dècimes respecte a l'any passat, però malgrat aquest increment, és la xifra més baixa en un tancament anual des del 2008. Des del govern atribueixen aquest repunt a l'increment de la població activa, un fet que contrasta més amb el rècord d'ocupats, 3,9 milions de persones treballant a finals d'any. Paco Ramos és secretari de Treball.
El repunt de l'atur sempre ho preocupa, però és una qüestió que acostuma a succeir en els darrers trimestres de cada any. I, per tant, nosaltres confiem que les expectatives per l'exercici 26 siguin, de fet, són positives.
Els sindicats reclamen prudència davant del repunt de l'atur i superar problemes estructurals del mercat de treball, com la precarietat i l'estacionalitat. Escoltem Òscar Riu, de la UGT, i Saida Eliluc, de Comissions Obreres.
Reclamem polítiques d'incorporació al mercat laboral dels joves, que són el futur del nostre país, polítiques que tinguin en compte aquesta destrucció de llocs de treball a la indústria. Per tant, reclamem ja d'una vegada per totes el Pacte Nacional d'Indústria.
Cal tenir una major ambició i fer tots els esforços per reduir l'atur al màxim i situar-nos en aquest escenari de plena ocupació.
Al conjunt de l'Estat, la taxa d'atur ha baixat mig punt interanual i se situa per sota de la barrera del 10% per primer cop en 17 anys.
Continua tallada a aquesta hora l'autopista C31 a Badalona Sud. Els veïns del barri de Sant Roc es manifesten, com dèiem, a aquesta hora reclamant més seguretat al barri. El tall arriba l'endemà de la reunió que hi van mantenir amb l'alcalde, però els veïns han decidit sortir avui al carrer per fer-se sentir. Un tall que, com dèiem, ja fa una hora que dura i que pel qual s'hi han desplegat Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Més qüestions. Augmenten les famílies que limiten el temps d'ús de mòbil als seus fills adolescents a Barcelona.
Ho diu la darrera enquesta de l'Agència de Salut Pública Estudiants de Secundària, que revela, no obstant això, un augment de la insatisfacció corporal, la discriminació entre iguals i el maltractament escolar. També creix el consum de cigarretes electròniques i jocs d'apostes.
Maite Polo.
En 4 anys ha augmentat en un percentatge de 20 punts l'alumnat que declara tenir un límit de temps de mòbil a casa, especialment a segon i a quart d'ESO. Ja són més de la meitat dels encastats. Els resultats indiquen, a més, que hi ha més pares i mares que marquen límits de temps de mòbil als seus fills als barris socioeconòmicament afavorits. La regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva, ha presentat els resultats.
Som plenament conscients que en barris on la renda familiar és més elevada i, per tant, doncs, les necessitats materials segurament són unes altres i, a més, consciència de la necessitat de posar aquest límit d'ús en barris menys desafavorits. Les necessitats materials no se'ns escapa a ningú, són unes altres i, per tant, aquesta necessitat no hi és i les administracions hem d'acompanyar doncs, a tots perquè els infants necessiten aquest acompanyament.
L'enquesta recull un augment de la discriminació entre adolescents a la secundària per origen i per gènere i s'han doblat en una dècada les noies que diuen ser víctimes de maltractament escolar. Han passat del 6% a quasi el 12%. La regidora de Salut s'ha mostrat mostrat partidària d'endarrerir l'entrega als nois i noies als 16 anys.
I en territori, la 8a edició del Trufòrum se celebrarà el primer cap de setmana de febrer. Del 6 al 8, la trufa negra serà la gran protagonista a Vic, amb tastos, concursos, conferències i altres activitats per promocionar un producte que any rere any es dona a conèixer cada cop més fora del territori. El 9FM, Guillem Rico.
Del 6 al 8 de febrer, el recinte Fira del Sucre de Vic acollirà la 8a edició del Trufòrum Vic. Enguany s'iniciarà divendres amb l'acte inaugural que comptarà amb la presència de l'ambaixador d'honor de la Tòfona 2026, Oriol Castro, del restaurant Disfrutar. La fira vol continuar consolidant-se i guanyant projecció internacional. Daniel Uliac és el director del Trufòrum Vic.
Vic no solament és la capital de la gastronomia de la Tòfona Negra a Catalunya, sinó que jo crec que ja podem dir que és la capital de la gastronomia de la Tòfona Negra a nivell estatal. Ara potser no ho podem dir a nivell mundial, però estem en el camí.
El programa inclou la participació de cuiners reconeguts com Nando Jubany o Rafa Múria. Tot plegat s'ha explicat a la presentació feta avui a Vic, que posteriorment s'ha repetit a Barcelona amb l'objectiu d'arribar al màxim públic possible.
En cultura, ja sabem qui són els finalistes als Premis Zapping.
Els guardons que cada any reconeixen els millors programes i presentadors de televisió i que organitza l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Entre els nominats hi ha Més Bàsquet, de Badalona Comunicació i La Xarxa, Zona Escolar, de Canal Blau i La Xarxa, i l'objectiu Sagrada Família, de BTV.
I La Xarxa, Catalunya Ràdio i La Mira han renovat l'acord per impulsar la 5a edició dels Premis Sonor, els guardons que reconeixen els millors podcasts en llengua catalana del 2025.
De fet, demà s'obrirà el període de presentació de candidatures que es podran enviar fins al 13 de març. El certamen, organitzat des del 2022 per La Mira, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i la xarxa audiovisual local, s'ha consolidat com un referent a l'univers del podcast en català. Un jurat format per reconeguts professionals del món de la comunicació i especialment de l'univers del podcast serà l'encarregat de decidir entre els finalistes en categories com ara la ficció, la narració, la innovació o la proximitat. La consellera delegada de la xarxa, Núria de José, ha destacat l'aposta per la proximitat.
Doncs la veritat és que estem molt satisfets de com va anar. Creiem que és una bona manera d'aixecar històries que puguin contribuir precisament en aquesta temàtica, i la veritat és que estem contents perquè les coses, el més important no és engegar-les, sinó consolidar-les, i entenem que aquesta segona edició va precisament en aquesta línia de poder consolidar aquesta categoria i en general la participació del món local en aquests premis.
Les bases per presentar candidatura ja es poden consultar al web dels Premis Sonor 2026.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. Tot a punt el Barça pel duel decisiu d'aquest dimecres contra el Copenhagen en la darrera jornada de la Lligueta de la Champions. Els blaugranes en tenen prou amb un triomf per golejada per acabar entre els 8 primers i evitar el play-off. Recordem que 8 equips estan empatats a 13 punts i els catalans parteixen de la 9a posició. Al davant, però, hi tindran un rival danès que també es juga la continuïtat en la màxima competició europea. Tot i les travesses, Hansi Flick diu que només miraran per ells mateixos.
Ens centrem en nosaltres, en el que tenim en les nostres mans. I jo crec que és bo fer-ho així, perquè nosaltres hem de tornar a jugar un partit dur contra el Copenhague, i per mi és així. Hem de jugar al nostre millor nivell. Aquesta és la nostra filosofia. Com dic, no hem de posar excuses mai, i tenim ganes. Tenim confiança en el nostre estil, en com juguem, i això és el que vull veure demà. La Champions League, i la Champions League es tracta d'arribar al màxim nivell.
El tècnic alemany ha confirmat també que Ferran Torres estarà disponible per al partit de demà a les 9 al Camp Nou. També ha parlat Dani Olmo, qui ha confirmat que l'objectiu del club és millorar la temporada passada, on es va aconseguir el triplet domèstic.
El objetivo es mejorar la temporada pasada, totalmente. O sea, el objetivo es ganar. Yo creo que todo el equipo lo sabe y vamos a por ello. O sea, al final, cada partido van saliendo cosas. Jugar un partido perfecto es muy difícil y ya sería un problema, porque al final no tendrías ese margen de mejora que nosotros sí tenemos y tenemos esa ambición de seguir mejorando. Es nuestro objetivo de puertas para adentro, del staff y del equipo.
I ahir es tancava la 21a jornada de la primera divisió amb un empat in extremis del Girona amb el Getafe per mantenir-se fora de perill. Entre Vitor Reis i Ter Stegen van salvar un punt important per als de Mitchell, que es mantenen de 4 punts de marge per sobre del descens. Pau Villafañé, Girona FM.
Els gironins van portar la iniciativa en el joc, però els va costar generar ocasions davant un Getafe que va dur el partit al seu terreny. A la primera meitat, destacar un xut al travesser de Lemar per part del Girona i una jugada de rebots per part del conjunt de Bordalàs, que quasi acaba amb el 0-1, que arribaria a la segona part després que Luis Vázquez aprofités una centrada a l'àrea. El Girona ho va seguir intentant, però no va ser fins a l'afegit quan Reis va fer esclatar Montilivi amb l'1-1 final. A l'última acció del partit, una aturada de Ter Stegen va ser clau per salvar un resultat que feia una mica més de justícia al vist sobre la gespa. Mitchell, al final del partit, destacaba el rendimiento del Girona.
Hoy creo que el Getafe ha defendido mucho más atrás que lo que suele hacer, y eso es mérito nuestro, porque Bordalás siempre hace una presión muy alta y te quita tiempo y espacio, y hoy no ha podido hacerlo. Les hemos metido muy atrás, es verdad que nos cuesta hacer ocasiones, es verdad que el Getafe es de los equipos que menos permite en su área.
Un partit que també va suposar el debut de Ter Stegen ja de titular, igual que Fran Beltran i de Echeverri, que va sortir a la segona meitat.
La Festa de l'Esport Català, celebrada ahir al vespre al Caixa Forum de Barcelona, va reconèixer els millors esportistes catalans de 2025. La gala, que arribava a la seva 29a edició, va guardonar Aristió i Kilian Jornet com a millors esportistes de l'any. El Vila-sana va ser reconegut com el club que més èxits va donar a l'Esport Català la passada temporada. Sergi Guiu, 1-1, Lleida Ràdio.
El Vila-sana va ser reconegut en la categoria d'equip que ha donat més èxits a l'esport català llarg del 2025. Recordem que el conjunt del Palau d'Urgell va aconseguir el títol de campió de la Copa de la Reina i del món. També va guanyar la Supercopa, en aquest cas el 2024, però dins la temporada 24-25. Un reconeixement, una gala, que el president del Vila-sana, Ramon Porta, valorava així a UAU.
Pues la vam viure amb molt entusiasme, perquè, ostres, que et reconeguin la feina que fas, al món de l'esport, tu m'ho has dit alguna vegada, dius, és així, si vas bé, se't reconeix, i si no vas bé, pues, evidentment, es lamenta. No, però ahir ho vam viure amb molt entusiasme i amb ganes de continuar treballant, que és el que sabem fer.
A la gala celebrada aquest dilluns van representar el club el president Ramon Porta, l'entrenador Lluís Rodero i les jugadores Victoria i Maria Porta, Lucha Agudo, Sandra Coelho, Jime Gómez i Laura Pastor.
El premi a millor entrenadora va ser per Andrea Fuentes, el d'esportista llegendari per Felipe Perrone, el de l'esperit esportiu per Dani Anglada, i la Federació Catalana de Golf va ser premiada com a millor gestió federativa. I en waterpolo, la selecció espanyola, amb 14 jugadores catalanes de les 15 seleccionades, juga aquesta nit la segona jornada de l'Europeu, que es disputa a Funchal, Portugal. El combinat estatal s'enfrontarà a l'equip anfitrió a partir d'un 15:45 amb la necessitat d'aconseguir el triomf.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat. Jo creia que era tard per tornar a estimar, que això d'enamorar-se estava caducat. Sempre vaig amb pressa, repreparat. Culpo dels meus errors, el signe zodiacal. Però això que em passa és molt heavy, sembla un guió de pel·li. M'he enamorat de cop entre sucs i refrigeris. Mira quin misteri, el que em fas té molt de mèrit. No et coneixia i ara volo com globo d'heli. Però quan soni aquesta cançó, entre els avisos de les promocions, tinc una oferta i no pots dir que no. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat i ara per fi tinc la sort de costat. M'he enamorat al supermercat de com has deixat el cor supermercat. veure un altre cop per fi. Jo que sempre trigava anant a comprar, tinc targeta de client habitual VIP. I estic en oferta, tu hauries de pensar, sóc quilòmetre zero, producte a proximitat. I és que m'he enamorat i encara no sé ni com, en un supermercat que no em paga per dir el nom. Però quan soni aquesta cançó, entre els avisos de les promocions, tinc dos per un i no pots dir que no. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat i ara per fi tinc la sort de costat. M'he enamorat al supermercat de com has deixat el cor supermercat.
La xarxa de comunicació local.
Yo, VIP. Let's kick it.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.